Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili Garcia. El vaixell Open Arms podrà transportar material humanitari, però no rescatar persones al Mediterrani. El vaixell portava 100 dies bloquejat del port de Barcelona i preveu sortir aquest mateix divendres a la mar, direcció a Illes Gregues, però no podrà fer rescats. El vaixell té permís per transportar ajuda humanitària, però no per dur a terme missions de cerca i de rescat. Durant aquests 3 mesos que el vaixell ha estat bloquejat al port de Barcelona, segons Open Arms, hi ha hagut 400 morts a la Mediterrània. Continuem en plana local. Ports de la Generalitat creu que Palamós no ha de patir pel Brexit, sinó, a més no, a curt termini. El fet que el port palamosí encara no sigui punt d'inici de creuers fa pensar al govern català que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea no afectarà Palamós. És una crònica de Ràdio Palamós. Carles Ribas, bon dia.
Bon dia. El 77% dels 54.000 passatgers de creuer que passaran aquest any pel port de Palamós són, de fet, de procedència britànica. I això obre expectatives en relació a què passaria amb aquesta entrada de viatgers si finalment es consumés la intenció del Regne Unit d'abandonar la Unió Europea. Des de Ports de la Generalitat asseguren, però, que Palamós no ha de patir, si més no, a curt termini. Escoltem el gerent de Ports, Joan Pere Gómez.
Ni el mateix govern britànic ho sap, no ha d'haver cap canvi, perquè en definitiva aquí nosaltres som un port a escala i per tant, com que tots venen d'un port base, com podria ser Palma de Mallorca, com podria ser Marsella o Barcelona, per tant, a nosaltres no ens ha d'afectar en res. Ara, evidentment, el que pugui passar d'aquí 1, 2, 3 anys, si realment el Brexit s'acaba finalitzant, doncs no ho podríem dir-t'ho, però jo puc dir que a Palamós en principi no ens afecta en res.
Un exemple de que la majoria de creueristes que vindran a Palamós aquest any venen del Regne Unit el tenim avui mateix, al port palamosí. La instal·lació rep avui la segona escala de la temporada, la fa el Marel Explorer 2, amb 1.600 passatgers, la majoria britànics.
Gràcies, Carles Riba, des de Ràdio Palamós. I ara us parlem de civisme i de medi ambient. La policia local de Palafolls inicia una campanya per caçar els incívics que deixen les escombreries fora dels contenidors. Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, explica'ns.
Des de l'entrada en funcionament del nou sistema d'escombraries a Palafolls, molts dels veïns han decidit continuar deixant les escombraries allà on abans hi ha un tenidor de rebuig sense fer ús de les noves illes de reciclatge. A més, és habitual veure contenidors rodejats de bosses d'escombraries al seu exterior, a vegades perquè els nous recipients estan plens, però molt sovint alguns veïns decideixen deixar les bosses als peus dels contenidors sense que aquests estiguin plens. Tot plegat crea una sensació de brutícia i d'insalubritat. L'Ajuntament fa temps que avisa que aquestes actituds estan fora de la normativa i demana responsabilitat als veïns, però davant la persistència d'aquestes actituds a la via pública, la policia local de Palafolls ha avisat, a través de les seves xarxes socials, l'inici d'una campanya sancionadora contra qualsevol actitud incívica i, més concretament, a la caça dels veïns que fan un mal ús del sistema de la recollida d'escombraries. En les últimes setmanes ja s'han interposat 4 sancions per llençar, abandonar o deixar residus en vies, espais i béns públics i 2 actes més per deixar residus voluminosos fora als llocs permesos. Des del cos de la policia local es demana més civisme i es recorda que deixar bosses fora de l'espai corresponent pot suposar fins a 400 euros de multa.
Doncs això és tot el que us havíem d'explicar a aquesta hora.
Crucis vivent de l'escala.
Aquesta Setmana Santa, viu-la amb tota la intensitat.
Els carrers de l'escala es converteixen en el camí dolorós de Jesús cap al Calvari.
Divendres Sant a les 10 del vespre, Via Crucis vivent de l'escala.
L'esforç de tot un poble.
Dissabte 20 d'abril a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'Orquestra Martín i Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espai Ter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Jo vull pizza.
Jo vull pizza.
No, pizza.
Que no, pizza.
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 Pizza Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del Golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pasta sense gluten.
Encara no has triat la mona per al teu fillol? Encara no has passat per Pastisseria Torrent? I doncs, a què esperes?
Pastisseria Torrent, més de 200 mones en exposició.
Amb els personatges de Fortnite, la LOL, els unicorns, la mona del Barça, les mones de sempre. I no t'ho perdis, una mona que et sorprendrà.
Totes les mones són fetes nostres amb la millor xocolata belga. Vine, corre cap a Pastisseria Torrent i encarrega ja la teva mona.
Pastisseria Torrent, al carrer Puig Sureda 11 de l'Escala, a tocar del Port d'en Perris. Pots trucar-nos per reservar comanda al 972 77 31 92. 972 77 31 92.
L'Escala.
Un dia més, la vila riallera se n'adona que encara moltes coses estan per fer. Algunes per acabar i altres que encara han de posar fil a l'agulla. Amb un futur incert però meravellós, a l'Escala, el més calent és a la Higuera. Benvinguts al magazín que matem cada dia, de cada dia, des de l'Escala. Presenta la Higuera, Joan Brugués.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Són les 12, les 11 a Canàries, les 12. Acostumat sempre a començar a les 11, és que ja el cap i el tisdo que tens a l'interior ja se'n va cap a aquella hora, però no. 12 i 7 minuts, comencem el més calent a l'Higuera, corresponent avui dimarts, dimecres, ai, com estem? Vinga, tallem i tornem a començar, els sembla bé? Doncs vinga, va. Hola, què tal, com estan? Molt benvinguts, avui és dimecres, dia 17 d'aquest mes d'abril, estem en plena Setmana Santa, i són les 12 i 8 minuts. Millor així, que sí? Millor així. Doncs vinga, continuem a partir d'aquí. Bé, sí, un dimarts que, en principi, sí que estem almenys veient el sol de moment. Ara veurem què ens explica en Sergi Corral, com mira tot això, perquè estàvem comprovant, els que fem activitat al carrer, aquests dies de Setmana Santa, com està el temps, ho pintava molt malament, almenys el cap de setmana. Ara sembla que la cosa va una mica més bé. I esperarem a veure què passa, aviam si la cosa es va aclarint i els que fem activitats relacionades amb Setmana Santa i són al carrer, ja dic que tots els que fem coses aquí, si que anéssim a la nostra comarca, a l'Alt Empordà, tenim a Castelló d'Empúries, també tenim Roses que fan la processó, Sant Climent Sescebes que fan també la seva representació allà a l'Horta d'en Cosí, i vindríem ja aquí a l'Escala al meu Via Crucis, al Baix Empordà, i trobaríem Verges, i després també, ja si anéssim a la Puerta de la Selva, Sant Hilari, Sacalm, passant per Girona amb la processó. Tots aquests actes al carrer i tots aquests actes pendents del que passa amb el temps. I per començar avui, els hi hem de dir que tenim una temperatura de 16 graus en dos, el que és l'estació meteorològica de la Clota. I si anem a l'estació meteorològica de la Closa de Llop, 16 graus en 6. L'humitat de la Closa de Llop és del 72%, l'humitat del que és la Clota. De moment encara no està en aquest procés de càrrega i encara no els hi podem dir. I si més endavant els hi diguem. Allò que els que estan davant d'ordinador, quan no es carrega una pàgina, diguem, allò que va rodant, que dius, si això fos una pel·lícula americana i haguessin de copiar alguna cosa, allò que van tan ràpids, les pel·lícules ja ho saben, no? Allò que com fan una còpia d'alguna cosa, van rapidíssimament i abans que els enganxin ja han sortit del lloc, aquí, tal com van les connexions d'internet, ens enganxarien cada dia. 77% de humitat, ara sí, ja el tenim a punt, 77%, en quant a la 72% la temperatura de la humitat, més ben dit, a l'estació meteorològica de la Closa del Llop. I 15 en 9, direm 16 a la Clota, per 16 en 6. Sí, podem quasi trobar aquesta igualtat. No hi ha tanta diferència com dies enrere, que hi havia fins i tot fins a un grau de diferència d'una estació a l'altra. Bé, i què tenim preparat per aquesta hora? Un sofregit de coses, un sofregit de seccions. Tindrem l'Aigua Clara amb la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Pedro Aguilera, director de la Federació de l'Associació de Gitanes de Catalunya, amb motiu del recent celebració del Dia d'Associacions Gitanes de Catalunya. No de gitanes, gitanes. Aquí a l'associació hi ha entre tot, homes i dones. El president de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya amb motiu de la recent celebració del Dia Internacional del Poble Gitano. Això a l'Aigua Clara. Avui tindrem l'altre esport, no farem excursió, no tindrem les sendes, però sí que tenim l'altre esport, aquesta secció que anava el dilluns, i la recuperem avui. Avui vam al taijitsu de la mà de Pau Ramon. L'Eli Jiménez doncs, ens explicarà coses d'aquest altre esport, aquests esports minoritaris de Catalunya, però que aquí, el més calent a l'Aigüera, sempre els hi volem donar veu. També tenim una entrevista amb Joaquim Llorenç, de l'associació Pau Casals, que són els responsables de l'organització dels clàssics L'Escala Empúries, aquesta secció que ens porta l'Abel Font, i ens explicarà com es presenta aquesta nova edició del clàssics L'Escala Empúries. I també, com no, la Cristina Cantal, amb la seva esbotzada musical, avui amb els Cyberland. Tot això, des d'ara fins al punt de les 12. Les 12 a Canàries, la 1. Ai, que hem de canviar el xip. Molt bé, doncs comencem i ho fem parlant del temps, com sempre, atents, més que mai, el que ens explica en Sergi Corral. Ens diu per avui que el cel començarà a canviar amb més núvols prims i també primers núvols baixos amb un ambient més humit. Hem començat el dia amb un cel més serè de matinada i tot el matí, només amb el pas d'alguns núvols prims. Ara al migdia els núvols prims es faran més importants i ja al final del dia apareixeran també núvols baixos de mar cap a terra, ambient humit, sobretot al vespre i la nit. El vent era calma a la primera hora de matinada, però ja amb xaloc de força 2-3. Al mig matí, aquesta força de xaloc 2-3, que ha d'anar persistint la resta del dia. La mar, marejol tot el dia. Anem ja a dijous, un cel variable tot el dia amb una barreja de núvols alts circulant de sud a nord i també bancs de núvols baixos entrants de mar cap a terra, segurament més abundants a primera i a darrera del dia, ambient humit però temperat. I el vent variable de matinada fins que s'imposi el gregal a llevant fluix al matí i el llevant de força 2-3 a migdia i tarda. La nit tornarà a girar un xic de gregal i la mar, marejol, fins a migdia amb àrees de forta maror a la tarda, tràgol de llevant d'un metre d'alçada. La temperatura de l'aigua del mar, 14 graus amb 1. Bé, doncs aquest és el que ens deixa el temps des del bloc de Sergi Corral. En principi, sense cap mena d'informació que ens parli de pluja. Això està bé, veurem. Demà ja què ens explica per demà dijous i també, bueno, que ens ha dit avui de dijous, si continua siguent el que ens està dient, i també ja per divendres. Anem ja ara a un altre dels apartats després del temps, a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies i refranys. I comencem per el Santoral. Aquí hem de felicitar avui, dia 17, la Mare de Déu de l'Alegria. Ah, està bé, molt bé, molt bé, molt bé. Sant Anicet, Sant Pau i Isidor, que eren monjos, i Sant Robert Abat. Dos felicitats a tots i a totes que avui celebrin el seu sant, com felicitats a tots i a totes que avui celebren el seu aniversari. També fa anys l'Àngel Casas, ens recordem el famós Àngel Casas Show, de Musical Express i de tants altres programes que ha fet a televisió, tant a TV3 com a Televisió Espanyola. Àngel Casas fa 73 anys. L'actriu Jennifer Garner, que en fa 47. I David Otero, que havia estat guitarrista del Canto del Loco, ara amb una carrera en solitari, fa 39 anys. I anem a saber què passava ara fa un any. El periodista i escriptor Martí Gironell va conduir el tast de vi amb personalitat que es va celebrar aquest passat cap de setmana al jaciment d'Empúries en el marc del 5è Festival del Vi, el Vivit. Aquesta era la notícia d'ara fa un any. I ara en fa 5. La notícia és la següent. Divendres i dissabte torna l'espectacle de temàtica medieval Bandera de Catalunya a la fi del comtat d'Empúries a Bellcaire d'Empordà. Compta amb la participació de més de 100 actors. I per acabar amb un refrany de l'època que estem, Setmana Santa, que diu després de Pasqua, de resurrecció, ni panses, ni figues, ni sermó. Dit tot això, sabem com està la situació meteorològica. Hem felicitat a tots els que fan anys i també que és el seu sant. Hem recordat què passava ara fa un any, ara en fa 5. També hem acabat amb el refrany del dia. Anem a posar l'apartat musical i com que tenim protagonista, David Otero, aquest noi que era, formava part de la banda del Canto del Loco, fins que després que la banda del Loco digués prou, no sé si tornaran o no hi tornaran, però cadascú ha anat per la seva banda, David Otero va començar una carrera en solitari. Anem amb aquest baile juntament amb Rosalén, el protagonista avui de l'apartat d'aniversaris.
Tus manos son el baile, tú y yo, sincronizados como nadie. Yeah.
David Otero amb Rosalén. Amb aquest tema, Baile. 12:23 minuts i començarem l'apartat de seccions per aquesta entrevista. Aquesta entrevista que condueix Abel Font i avui amb Joaquim Llorenç de l'associació Pau Casals perquè ens parlen del Festival Clàssics La Scala Empúries.
A l'apartat d'entrevista, Joan, ja ho comentàvem avui, farem una mica de música clàssica, o parlarem de música clàssica, que això de fer-la és una mica agosarat i no en som pas especialistes. Però per parlar-ne en propietat sí que hem fet venir fins a l'estudi a un especialista com en Joaquim Llorenç, president de l'Associació Cultural Pau Casals. Joaquim, sigues molt benvingut a la ràdio, com anem?
Molt bé, moltes gràcies. Estem especialment contents, aquest és el 25è aniversari dels concerts clàssics La Scala Empúries i, en conseqüència, hi tenim encara posat una mica més d'il·lusió que els 24 anteriors, ja que les il·lusions, en lloc de caure, normalment serveixen per anar acumulant quan fas coses que et satisfan i que, a més, veus que tenen resultat, incidència i que agraden a la gent que hi participa.
Una col·lecció de concerts que engeguen aquest diumenge vinent, diumenge de Pasca, amb un recital de piano a càrrec de l'Adolf Pla. Comencem per la concreció d'aquest primer concert, el que tenim més immediat, i llavors ja obrirem plano i acabarem de parlar de la resta?
Perfecte. Realment tenim aquest diumenge proper. El dia de Pasqua tenim el concert que tradicionalment comencem al festival, que és el concert de Pasqua. És un concert en el que hi ha bàsicament música romàntica i acabem amb un altre tipus de música, en aquest cas en diguem de poètica romàntica, la música callada, amb obres de Chopin, Schumann, Mendelssohn, Liszt i Montpou. Realment creiem que és una manera de poder-nos fer vibrar a tots amb una música que realment ens transforma, ens porta una música profunda, ens genera molta animació i crec que per acabar, a més, amb una certa reflexió, com és la música també profunda de Frederic Montpou, d'una gran qualitat i, a més, amb un dels millors pianistes de l'actualitat a casa nostra, a Catalunya.
Això serà aquest diumenge a les 7 de la tarda, Església de Sant Martí d'Empúries. Per als profans en la matèria, sempre acompanyeu el discurs de Clàssics a la Scala Empúries d'un crit dient, no us espanteu. Aquests concerts els pot escoltar, els pot pair qualsevol oïda amb una mica de sensibilitat. No s'ha de ser un expert en música clàssica per gaudir dels Clàssics a la Scala Empúries.
No, jo crec que de tota la programació que tenim no hi ha ni un sol, pràcticament ni una sola peça que exigeixi una preparació especial per escoltar i disfrutar, sinó que al revés, ens serveix perquè pugui disfrutar la gent que és exigent i que pretén buscar només el virtuosisme i autors que potser no coneixi en alguns casos, però que li facin vibrar, i que alhora aquella gent que no ha escoltat música clàssica segur que tindrà, o que no estigui excessivament acostumada, segur que tindrà vibracions molt positives i que s'emportarà una gran sorpresa. És una música que alhora ens serveix per generar uns sentiments profuns, una certa meditació, una certa capacitat de poder sentir-se amb un mateix, però sobretot per poder gaudir i per poder disfrutar. La gent ens surt seguríssim amb una cara d'enorme satisfacció, i això crec que és comú tant amb aquells que estan més acostumats com amb el públic, diguem, que és potser més turista o més local i que només de forma ocasional participa en els concerts. Segur que és el que ens donarà. A més, emoció eclèctica amb uns marcs incomparables. Crec que a l'Escala no podem deixar de dir que tenim una ciutat, un poble que no només és un poble, sinó que realment és un poble amb història, amb profunditat, i que tenim indrets com, per exemple, la pròpia església de Sant Martí d'Empúries, de la que ens estem enamorant cada vegada que sentim música allà. Diguem, ostres, sembla fet després, per poder escoltar i gaudir de la millor música.
La temporada que comença aquest diumenge està formada per un total de 14 concerts, des d'ara i fins a Nadal, amb una intensitat especial als mesos d'estiu. Fem una mica de recorregut de quin és el fil conductor d'aquesta programació, què la marca, què la diferencia d'altres, per exemple.
Bé, crec que hem d'admetre que des del punt de vista de l'oferta és una de les ofertes més completes de música de cambra, és a dir, hi ha festivals o llocs com auditoris grans, etc., en què tenen una capacitat per fer música de caràcter sinfònic. Altres crec que hem d'especialitzar-nos en aquelles que són ofertes realment possibles des del punt de vista del marc, des del punt de vista de la capacitat d'atracció de públic i des del punt de vista també alhora pressupostari. Dintre d'això, amb un gran ajut realment de l'Ajuntament i d'altres institucions i d'alguns particulars, i per descomptat amb una notable aportació del públic que assisteix, hem aconseguit vincular molta de la millor gent que pot venir a fer concerts de música de cambra, que tenen una gran entitat, que estarien dintre dels millors, dintre de qualsevol marc de música, i que no obstant això estan adequats segur en l'espai, en el lloc i en les capacitats que tenim en els nostres auditoris. En aquest sentit, tots els concerts pràcticament es fan com és tradicional a l'església de Sant Martí d'Empúries, menys alguns que es fan l'Eufolí de la Sal, que també té unes condicions molt adequades per la música de cambra, tots adequats en el seu format, en funció de la capacitat de gent i de les capacitats del propi escenari. I després doncs fem també, com cada any ja és tradicional, una actuació a l'església de Sant Pere, a l'església del poble, en el que en aquest cas oferim un concert amb una entitat una mica diferent, amb música d'una orquestra, la Mozart Chamber Orchestra, que realment ens porta música de Viena, ens porta el millor de Mozart, el millor d'Strauss, i entenem que realment ens servirà també per connectar amb molta gent, més gent d'alguna manera, perquè l'auditori té major capacitat i el tipus de música i el tipus d'oferta també estan més adequats per l'entorn de l'església del poble.
La d'aquest any és l'edició número 25 d'aquest cicle o d'aquest festival de clàssica a l'Escala. Com se celebra això, Joaquim?
Bé, realment, a part de la programació que tenim previst de fer altres actes que no els posem en la programació de caràcter general, i que d'aquesta manera ens servirà també per poder ressaltar i fer alguna actuació diferent, de caràcter extraordinari, i alhora tenim la previsió de fer una mica més d'accions de caràcter de publicitat i, per descomptat, accions també per intentar fer que la gent que ens vingui en els concerts obtingui més informació, obtingui més participació i, per tant, pugui tenir la sensació que els 25 anys no han servit només per disfrutar 25 anys, sinó que també han servit una mica de procés de maduració per tots, per als que estem en allà de públic, com jo mateix, i pels que estem en allà fent un paper una mica diferenciat, per tant, també que participem de l'organització. I que, bueno, estem molt agraïts per poder-hi arribar, estem molt agraïts si és que, a més, ho podem anar continuant amb la convicció de que són projectes d'aquells que et sents amb un projecte de caràcter vital, amb un projecte que tens la sensació que valia la pena d'haver pogut participar.
Com ha canviat el món amb aquests 25 anys? I en aquest cas, qui diu el món, diu el nostre món, els concerts clàssics, com ha evolucionat des dels inicis, ara fa 25 anys, fins en l'actualitat, Joaquim?
Crec que hi ha efectivament una evolució. Aquesta evolució va una mica paral·lela a l'evolució que hi ha hagut en tota la societat. Per exemple, si tornéssim 25 anys enrere, ens adonaríem de que l'oferta de música clàssica podem dir a la Costa Brava, per no dir a les comarques de Girona en general, però específicament pot ser més l'oferta més de Costa Brava, s'ha multiplicat. I, evidentment, és una cosa que jo crec que s'ha d'agafar com un factor positiu, perquè crec que és molt bo que hi hagin no només uns, sinó molts indrets en els que es pugui fer música, en els que es pugui disfrutar i tenir aquesta sensació de vital, emocional, emotiva i alhora d'espectacle en el que realment puguis participar. La música clàssica també crec que ha anat agafant una certa evolució en el sentit de que el procés de l'oferta s'ha anat millorant. Per exemple, nosaltres en l'organització tenim la participació d'un comitè d'assessor que ens està donant llum a intèrprets que valen molt la pena i alhora a peces que realment també valen molt la pena. Per tant, hi ha una doble selecció de música i de músics que crec que és un de les coses que realment fa exitós el festival. Però alhora no podem deixar de dir que si no tinguéssim els llocs adequats, i en aquest sentit ja fa 5 anys que es va afegir l'Alfolí de la Sal com a lloc molt adequat realment per l'oferta musical, però tenim lògicament l'església de Sant Martí d'Empúries, que és un lloc extraordinari, i per tant aquests marcs que són tan únics i tan especials crec que mereixen que s'hi facin activitats d'aquest tipus. És a dir, estem parlant d'unes activitats que segur que no ofenen absolutament a ningú des del punt de vista de la compatibilitat amb l'ús principal i amb l'objectiu pel qual va ser creada la pròpia edificació com a església, i que en canvi generen un aprofitament i una forma de conduir també l'esperit, en aquest cas un esperit més festiu segurament, com és pròpiament la música, i a més el paper que hem anat tinguent ha anat canviant en la participació del públic. Abans hi havia menys públic, era com una cosa més selectiva, s'ha anat obrint, la nostra societat ha anat evolucionant, i entre altres coses, doncs, això ens fa que hi hagi més gent de públic, i alhora jo crec que molt més coneixement, i que probablement, si no n'hi ha molta més gent encara, és simple i senzillament perquè, per sort, 5 quilòmetres del costat tenim oferta de música clàssica, 10 quilòmetres també, 15 quilòmetres també, i això fa que, penso que hi ha moltíssima gent que si haguéssim d'agafar tots els nostres indrets, tota l'oferta musical que tenim en tota la nostra costa, segurament arribaríem a la conclusió que és d'aquelles més vitals, més vives, de tot l'arc del Mediterrani.
Evidentment, els estius són super, super intensos amb la clàssica i amb tots estils de música, no? També és paral·lel al moviment humà, entenc, del país. Quan tanta població puja de vacances cap a la Costa Brava, doncs és lògic que se'ls doni oferta cultural.
Crec que és així, que ha de ser així, a més forma part de la funció, és a dir, també és una forma de servir i d'ajudar el turisme, i a més amb un tipus de turisme que cada vegada abunda més, amb una certa necessitat de poder gaudir d'això, i amb una particularitat, que és que si ens ho miréssim bé, arribaríem a la conclusió de que la nostra oferta, la de la Costa Brava, global, és a dir, ara no vull defensar l'específica que tenim els concerts clàssics, l'Escala Empúries, sinó globalment hem d'admetre que la nostra oferta, si la sumem i consideréssim això tot un festival, o consideréssim que això doncs fos una ciutat com pot ser la de Barcelona, realment estaríem a davant de tot, amb una particularitat, que és que aquesta suma crec que l'hem d'agafar com a positiva i que és una de les coses en les que més ens ha d'ajudar a poder dir que ja no només tenim, evidentment, el turisme de sorra, de platja, també tenim, evidentment, molt de turisme cultural, molta gent que hi disfruta. I amb una particularitat, que és que aquí els clàssics, l'Escala Empúries, la temporada no la concentrem pròpiament a l'estiu, sinó que a l'estiu, evidentment, fem oferta, però la procurem allargar i segurament, si tinguéssim unes instal·lacions, diguem-ne, de més preparades, probablement faríem durant tot l'any. És un objectiu a mig termini que s'aconseguirà. Uh-huh. Inclús els mesos més, que en podríem dir, tristos d'hivern, per tant, aquells en els que ve menys gent, però que realment també hem de tenir en compte primer la gent que ve i després els que ja estem aquí. Som molta gent que estem aquí. L'Escala és un poble molt gran, és una vila molt important i, en conseqüència, segur que pot perfectament mereixer i aguantar una programació estable per tot l'any.
Ara t'anava a preguntar a Quim, precisament per això. I d'ara endavant, què? Perquè quan es fa una xifra rodona com 25 anys, convida a mirar d'on venim, però també reflexionar de cap on volem anar, cap on hauria d'anar, o com veus els clàssics d'aquí a uns anys?
Jo crec que hi haurà una evolució natural i que això provocarà doncs, que hi hagi nova gent, que hi hagi noves iniciatives, i per descomptat, el més normal és també que hi hagi una programació més estable, que hi hagi una programació més llarga, i que això s'ha d'anar fent d'una forma paulatina en la mesura que el propi públic realment t'ho està demanant. Seria imprudent de pensar, bueno, comencem i fem un al gener, un al febrer i un al març, i repetir això si resultés que cada any arribéssim a la conclusió de que el gener i el febrer són mals mesos, potser perquè fa fred, etc., i perquè la gent realment no ve. Jo crec que sí que vindrà la gent. El que passa és que, com que aquestes coses tenen cost, també tenen molt de cost, hem de procurar ajustar una mica les circumstàncies econòmiques. També hem d'admetre que no és el moment més brillant perquè les nostres administracions i els nostres particulars també puguin fer col·laboracions amb aquest tipus d'events, i en conseqüència hem de ser una mica selectius, una mica prudents, i segur que ens arribarà temps molt més bons per casa nostra. Segur que estem a punt de poder-los tenir, de poder-los gaudir i de poder-nos sentir amb més capacitat per poder adoptar decisions més valentes des del punt de vista econòmic.
Més valentes.
Segur.
És un desig. Tant de bo sigui així. De moment, aquest diumenge comença temporada. Comença la campanya dels concerts clàssics a l'Escala Empúries. Diumenge, 7 de la tarda, a l'Església de Sant Martí d'Empúries, amb aquest recital de piano de la poètica romàntica a la música callada. M'agrada molt, Joaquim, els programes dels clàssics que sempre t'ajuden a veure de què va el concert. No només l'anunci d'obra i de l'intèrpret, sinó un titular que ja et diu per què s'ha programat el que s'ha programat. De la poètica romàntica a la música callada, en aquest cas aquest diumenge. Va una invitació pels oients de com els acabaríem d'animar a venir en aquest concert.
Moltíssimes gràcies. Gràcies per l'observació. Realment crec que també forma part d'aquesta voluntat de poder donar un títol i de poder donar una mica d'orientació només amb el títol del que veuran, del que sentiran i del que disfrutaran, si ve la gent.
A gaudir-ho, segur que sí. A mesura que avanci la temporada, t'anirem convidant, o si més no, us demanarem més dades per estar ben a prop d'aquests concerts ja clàssics en l'agenda cultural de l'Escala.
Moltíssimes gràcies. Estarem sempre encantats de poder participar.
El més calent a l'Aigüera.
I de l'entrevista amb en Joaquim Llorenç per parlar-nos d'aquest festival dels clàssics, l'Escala Empúries, Anem a l'apartat musical, però amb secció, la que ens porta la Cristina Cantal. Avui, com a protagonistes, els Siderland.
L'esbotzada musical. Amb Cristina Cantal.
Avui us porto una novetat que segur que tots ballarem aquest estiu. Estic parlant del tema La nit no em fallarà, dels barcelonins Siderland. Després de l'èxit del seu primer disc, La reina de la nit, ara ens han conquistat amb aquest nou single que gaudeix de la col·laboració de Chloe Phillips. La nit no em fallarà.
Quan de nit tothom dorm, em puja la febre i és impossible de controlar. Des del llit em vibra el cos de mala manera i m'arrossega cap a ballar. Tot és harmonia als carrers, la gent omple la ciutat i jo m'abandono. Quan senti les sirenes no penso quedar-me aquí. I si l'eufòria no sap trobar el teu camí, la nit no em fallarà. La nit no em fallarà. Entre llums de neó, la vida m'espera en una festa sense final. Sona aquesta cançó i el món s'accelera com una màquina universal. Tot és harmonia als carrers, la gent omple la ciutat i jo m'abandono i començo a volar. I si la lluna no pot amb mi, seré teu demà al matí, com una fera que vol volar al seu destí. Quan senti les sirenes no penso quedar-me aquí. I si l'eufòria no sap trobar el teu camí, la nit no em fallarà. La nit no em fallarà.
Hey, hey, why don't you hear me? Hey, hey, I know you need me. Don't let the demons beat you when the sun comes out.
Harmonia als carrers, la gent omple la ciutat i jo m'abandono i començo a volar. I si la lluna no pot amb mi, ser teu com una fera que vol volar el seu destí. Quan senti les sirenes no penso quedar-me aquí. I si l'eufòria no sap trobar el teu camí, la nit no em fallarà.
La nit no em fallarà, el que ens cantava Siderland, avui el protagonista a l'apartat de l'esbotzada musical amb la Cristina Cantal. Bé, continuem més calent a l'aigüera, aquesta edició especial de Setmana Santa, i anem a conèixer el que ens porta la Montse Hidalgo a l'Aigua Clara. Avui amb una entrevista a Pedro Aguilera, director de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, amb motiu de la recent celebració del Dia Internacional Gitano.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
A
El poble gitano té una cultura i identitat pròpia i una relació d'arrelament a Catalunya de més de 6 segles. Un poble que encara reivindica la commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, que cada any celebren el 8 d'abril. Avui volem treure l'aigua clara sobre la visibilitat de les persones d'aquest col·lectiu. Pedro Aguilera és el director de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
Nice to meet you, que significa gràcies també per convidar-me, i l'acho divès, sarsam tabel bachaló, que és com els gitanos i gitanes de tot arreu, es donem la benvinguda.
Vostè forma part d'una associació que es va crear l'any 1991. Quina gent agrupa i quin és l'objectiu de la FAGIC?
Bueno, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya agrupa a més de 86 entitats locals i de barri de tota Catalunya. La nostra activitat sempre és de país, no estem a la península, i sobretot el que volem fer és donar visibilitat a la comunitat gitana, treballar per la promoció de la comunitat gitana en tots els àmbits i sentits. Tenim un punt molt específic, que és treballar per accedir o aconseguir que les persones gitanes accedeixin al mercat laboral, treballar per la promoció de la dona i treballar per la promoció de la gitana. Però si hi ha un element que és l'ADN de la federació, és sobretot el seu tarannà en la mediació i la resolució alternativa de conflictes.
Les relacions entre paios i gitanos no sempre són fluides. Per què creu que encara a dia d'avui hi ha aquest pòsit de desconfiança entre nosaltres?
Bueno, jo crec que la situació millora molt, sobretot si ho comparem amb el segle passat, als anys 50-60, però és veritat el que vostè diu, que hi ha moments de tensió. Crec que hi ha dos elements, hi ha més, però dos elements clau. El primer és el no reconeixement d'uns i altres, no? Sempre venia parlant amb una altra persona i em comentava de l'esfera política, no? Que deia, sembla que més que convèncer a l'electorat estem treballant per matxacar el contrari, no? Aquest és un element que amb la comunitat gitana ha passat molt sovint i sense cap tipus de victimisme, no? Però hi ha hagut a l'estat espanyol moltes lleis antigitanes, des de la pragmàtica de los reyes católicos per la història, los reyes caòticos per la comunitat gitana, fins a la derogació dels 3 articles del reglament de la Guàrdia Civil, que eren directament discriminatoris, perquè el que promovien era tenir un seguiment de la comunitat gitana, no dels gitanos i gitanes, no de persones que siguin sospitoses, no? Clar, portem 40 anys de comunicació des d'un principi d'igualtat, que no d'equitat, però ja ens va bé començar amb aquest principi d'igualtat. I un segon element és el tema de no reconèixer la diversitat. Però això, al principi només passava amb nosaltres, en la comunitat gitana, perquè era l'única minoria, no? Però és que ara passa amb moltes més minories o persones immigrades, no? I fins i tot hi ha nous partits polítics que directament no volen tenir persones que venen de fora, no? Aquests dos elements, per mi, són claus, i després hi ha un element intern, que també hem de dir, que és que la comunitat gitana sempre ha estat molt gelosa de si mateixa, i que moltes etapes de la vida ha estat tancada cap a dins, en cop d'ensenyar i oferir tot el seu ventall de cultura, de coneixement, de música que en tenim, no? Jo crec que hi ha molt poca gent que coneix a Mateo Massimov, un dels grans poetes gitanos, o a Joaquín Albaicín, un dels millors escriptors gitanos a l'estat espanyol. Hi ha aquests dos elements que el que fan és, no reconeixen-se els uns als altres.
Però avui dia la societat, la nostra, i confiem en que les societats modernes també ho siguin, són mestisses.
I tant, ja ho deia Jarabe de Palo, no? Que en lo puro no hay futuro, no? Vull dir, i tant, i tant, i aquest mestissatge enriqueix la societat, no? Perquè té lo bo d'una part i lo bo de l'altra, no? I el que acostuma a fer és treure lo dolent, no? Miri, jo tinc la fortuna de que vaig trobar la meva parella fa més de 25 anys i no és una persona gitana, i al principi no va ser fàcil, no? I sempre que a mi em parlen d'interculturalitat sempre dic, vine una setmana a casa meva i veuràs què és la interculturalitat. Els meus fills sempre em pregunten, no? Ara ja no, perquè són grans, però al principi quan parlaven de què és ser gitano, de com la mama pensa d'una manera i el papa pensava d'una altra, no? Sempre em deien, però jo sóc paia o sóc gitano? I jo sempre es deia, tu tens la gran oportunitat de ser 100% paia i 100% gitana, perquè al cap i a la fi el que a mi m'importa és que vosaltres dos sigueu feliços, no? I això és el que crec que toca, no?, a la societat d'avui dia. El que toca és buscar la felicitat de les persones respectant la nostra diversitat, no?
És curiós perquè la nostra societat aplaudeix, per exemple, els artistes que reconeixen que són gitanos o gitanes, però, en canvi, o no hi són o no els veiem. Deu haver-hi empresaris, deu haver-hi polítics, o no, o són invisibles. On estan la resta de persones del col·lectiu gitano?
És veritat que sembla que els gitanos estan dintre d'allò que es diu una gran campana de Gauss, no? Que a l'extrem esquerra, per dir-lo, esquerra o dreta, no té cap sentit, aquí l'esquerra o la dreta, a l'extrem esquerra tenim els artistes, que representen un 10, un 15% de la nostra comunitat, i que estan per sobre de tot i de tothom, no? Som artistes i com més que gitanos sembla que som bohemis i ja, bueno, pues podem fer i desfer tot el que calgui. També tenim un 15-20% de la població a l'altre extrem que viu en situacions de pobresa, de necessitat i fins i tot de certa marginalitat. Aquests són els més visibles. Però és que al mig de la gran campana de Gauss hi ha un 70% de persones gitanes que som invisibles, que segurament quan ens hem conegut avui, si haguéssim passat pel carrer no haguessis dit que sóc gitano, i que som el motor de la comunitat gitana avui dia. Tenim gitanos empresaris, tenim moltes gitanes estudiants i tenim gitanos que, afortunadament, el Parlament espanyol, si tot va bé, aquesta legislatura que entrarà tindrà probablement 4 persones gitanes a l'arc parlamentari de diferents forces polítiques. I això crec que és un avanç i que és una manera de fer visible als gitanos que són més invisibles.
L'educació sempre ha estat un ascensor social, un dels més importants. Ara sembla que va a una velocitat una mica més lenta, però de fet encara ho és. Aquesta és la pedra de la sabata? L'educació és la pedra de la sabata del poble gitano?
Sense cap dubte, però no només l'educació. Em refereixo a l'educació. Hem fet un esforç extraordinari des de la pròpia comunitat gitana per accedir a l'educació. Encara ens falta, encara ens falta. Som conscients. Però jo sóc un fan de, com no pot ser d'una altra manera, de per nosaltres el Chache Juan de Dios Ramírez Heredia, no? El tio Juan de Dios, que va ser l'únic diputat i que la Constitució espanyola té la seva assignatura, no? Allò que parlaven de la invisibilitat, jo crec que això ho sap molt poca gent, no? Ell sempre deia, quan jo començava en això de l'activisme gitano, que en l'any 75-80 el 90-95% de les persones gitanes o eren analfabetes o gairebé analfabetes, no? I avui li hem donat un cop a la truita, no? I tenim el 100% de nens i nenes escolaritzades que acaben la primària, treballen fort per la secundària, i el que sí que hem d'avançar, i molt, i esforçar-nos molt, és oferir la possibilitat d'adaptar el ritme de vida, el ritme d'arribada al matrimoni, el ritme en el que nosaltres tenim fills, a també als estudis. Perquè el sistema educatiu està preparat perquè acabis la universitat als 24, 25, 27 anys i sembla que a partir d'aquí pots començar a tenir una família, a pensar en tenir una família, emancipar-te si pots, si tens una bona feina. Però, clar, l'arribada de la comunitat gitana al matrimoni és als 18-20 anys, vull dir, ben mig de l'acció universitària. Jo crec que aquí sí que hauríem de treballar una mica més la flexibilitat. I l'exemple el tenim en les proves d'accés de més grans de 25 i 45 anys, sobretot el de més de 25 anys. Des del Pla Integral del Poble Gitano de Catalunya es va fer una prova pilot per tal de fomentar l'accés de joves gitanos i gitanes més grans de 25 anys, que la majoria d'ells ja tenien família. I és un èxit de, és un èxit de participació, però és un èxit de les persones que aproven l'accés i que estan cursant una carrera universitària ara mateix a les universitats públiques.
Ara que ens deia aquesta situació, els matrimonis entre persones gitanes, ens ve la pregunta obligada. Són vostès masclistes?
Nosaltres som masclistes... Jo he de dir que no. Jo he de dir que no, i segurament hi haurà persones que no estaran d'acord amb el meu comentari, però és que la societat també és masclista. Però li poso un exemple. Eleccions al Parlament espanyol. Dos persones gitanes, homes, dos dones. Vicepresidenta del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, que és un òrgan molt, molt important a la ciutat de Barcelona. És una dona. Vicepresidenta del Consejo Estatal del Poble Gitano, el càrrec gitano més important dintre de, del que podria ser l'administració pública, és una dona. De totes les persones que treballen a la FAGIC, el 85% són persones gitanes. D'aquest 85%, el 75% són dones. Vull dir, jo crec que la incorporació de la dona a espais públics és cada vegada, de la dona gitana, és cada vegada més, més evident i que es fa amb una total normalitat i que, a més, hem de dir que fa de motor de moltes organitzacions gitanes generalistes i que es dediquen només a associació de dones gitanes. Jo crec que en aquest sentit del masclisme, nosaltres, els gitanos i gitanes, el que tenim és que refusar qualsevol actitud i li dic en castellà perquè soc en castellà machista, qualsevol actitud machista i qualsevol actitud de desigualtat envers d'homes i dones.
Pedro Aguilera, director de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Lachodrom.
Bé, i amb el que ens explicava en Pedro Aguilera de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya acabem ja el programa d'avui. Només és agrair-los la companyia, l'atenció. I demà hi tornem a ser. Adéu-siau, fins la propera.
Via Crucis vivent de l'Escala.
L'esforç de tot un poble.
Dissabte 20 d'abril a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, La Traviata, amb l'orquestra Martín i Soler. La Traviata, una de les grans apostes de la programació a l'Espaiter. Una oportunitat per viure de prop una de les grans òperes més representades de la història. Dissabte 20 d'abril a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Encara no has triat la mona per al teu fillol? Encara no has passat per Pastisseria Torrent? I doncs, a què esperes?
Pastisseria Torrent, més de 200 mones en exposició.
Amb els personatges de Fortnite, la LOL, els unicorns, la mona del Barça, les mones de sempre. I no t'ho perdis, una mona que et sorprendrà.
Totes les mones són fetes nostres amb la millor xocolata belga. Vine, corre cap a Pastisseria Torrent i encarrega ja la teva mona.
Pastisseria Torrent, al carrer Puig Sureda 11 de l'Escala, a tocar del Port d'en Perris. Pots trucar-nos per reservar comanda al 972 77 31 92. 972 77 31 92.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.